i socialdemòcrates. El Regne Unit expulsarà 23 diplomàtics russos després que Moscou encara no hagi donat explicacions sobre l'enverinament de l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla la setmana passada a Salisbury, segons ha anunciat la primera ministra britànica al Parlament. Dues conferències quaresmals programades per avui. D'una banda, un quart de vuit del vespre a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa. El bisbe auxiliar, Salvador Cristau, parlarà sota el títol «La Mare de Déu ens ajuda a fer de la vida un servei». I d'altra banda, a les vuit, a la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia de Reus, al carrer Raval Robuster 34, intervindrà Esperança Amill, vicepresidenta de l'Associació Bíblica de Catalunya, sota el títol Reconciliem-nos. I al Teatre Municipal de Girona acull a dos quarts de nou la representació del musical Don Carlo de Giuseppe Verdi, amb el cor Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Ràdio Estel.
Cada dijous a les 5 de la tarda us esperem al Viure des de l'Essència. Perquè som els que realment volem ser? O com els altres desitgen en veure'ns? Compartirem una estona amb professionals de diferents àmbits. Però davant de tot, no ens oblidem. Veurem la persona. Compartirem nosaltres el seu sentit de vida i eines per al nostre benestar. Dijous a les 5 de la tarda.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road just for... Artesania Agrícola, fabricant de complements dietètics i productes naturals d'alta qualitat des de fa més de 40 anys. Apostem per la qualitat com a principi bàsic en tot el que desenvolupem. Artesania Agrícola, el nostre objectiu, el teu benestar. Carretera de Vilafranca C15B, quilòmetre 5,2, Sant Pere de Ribes, 93-896-2835. Més informació a info@artesaniaagricola.com.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a tots i totes. És dimecres i són les 5 i 4 minuts de la tarda. Això vol dir que estan escoltant Ràdio Estel i, concretament, el programa L'Hora Mèdica. Cada dimecres ens reunim amb aquesta emissora un grup d'amics i amants de la salut, unes persones compromeses amb el món sanitari i en l'equilibri físic i psíquic. L'Hora Mèdica és un programa fet en directe, pensat i dedicat únicament al benestar de les persones, com avui, que parlarem de les al·lèrgies, aprofitant que el dia 20 d'aquest mes comença la primavera. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, a les vies de so, Mario Ramírez. I a la conducció i direcció, la Teresa Josef avui no estarà amb nosaltres perquè té, per problemes d'agenda, no està a Barcelona. A la conducció avui, qui us parla? Marc Rius. La paraula al·lèrgia ve del grec, de les paraules gregues allos i ergos. Allos vol dir un altre, diferent, estrany. Ergos vol dir reacció. Al·lèrgia vol dir reacció diferent. Una altra reacció, reacció estranya. Perquè les persones amb al·lèrgia tenen reaccions diferents a les persones sense al·lèrgia. Però també podem donar-li un altre sentit, el de reacció enfront del diferent, enfront l'un de l'altre, enfront del cas estrany, perquè l'al·lèrgia és una reacció enfront de substàncies estranyes a l'organisme, substàncies estranyes i diferents als components propis de l'organisme de cadascun. Com poden veure, el programa d'avui girarà al voltant de les al·lèrgies, tema que ens interessa a tots perquè, ja com hem dit, d'aquí 6 dies comença la primavera. Coneixerem la manera de prevenir-les. Veurem com actuen els tractaments amb productes naturals d'artesania agrícola. Per parlar de les al·lèrgies, avui està amb nosaltres el senyor Josep Lluís Gutiérrez, que és terapeuta nutricional i osteòpata floral. Hola, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Bé, doncs, la primera pregunta és, no cal pensar massa, què és l'al·lèrgia?
Bé, abans de respondre, Marc, dir-te que m'ha encantat la introducció que has fet.
Sí?
I la definició.
Gràcies.
De l'al·lèrgia està molt encertada. I, de fet, és la millor definició que es podia fer. L'al·lèrgia és això, és una reacció, diríem, exagerada per part del nostre organisme enfront o envers algun agent estrany, com molt bé deies, que fa que el nostre cos reaccioni amb virulència o amb agressivitat davant d'aquest fet. Per tant, la culpa no està en la nostra resposta, sinó que està en els agents que ens envolten. El problema és que moltes vegades pues, no podem mesurar això. Clar. I és quan podem dir que tenim al·lèrgia, quan no som capaços de controlar-ho.
Què és un al·lergogen?
Bé, és un agent que pot ser una partícula de pols, pot ser una substància que pot estar a l'aire com un pol·len, pot ser una planta molt típica, sobretot als conreus de Tarragona, com és la parietària, pot ser un adob químic que se li hagi posat en una planta, en una fruita, en una verdura, pot ser un conservant que se li hagi posat en algun aliment fresc, pot ser algun colorant. Tot això poden ser, com molt bé deies, és que ho has definit perfecte, agents que no formen part de la nostra substància. Clar. I que el cos... Hi ha molts organismes que o són més tolerants i ho accepten, i hi ha organismes que o bé estan molt sans i no volen acceptar res que no sigui part d'aquest sistema, o bé simplement és que reaccionen amb més virulència perquè podien estar molt matxacats o molt tocats, i aleshores ja estan com amb anticossos. Clar. I responen amb aquesta agressivitat.
Això fa que una persona ho expressi d'una manera, ho pateixi d'una manera o una altra.
Efectivament.
El mateix al·lèrgia, no?
Efectivament.
El mateix agent.
El mateix agent, sí. El mateix producte. Li pot sentar bé. Per això, a vegades, quan veiem al·lèrgies alimentàries o intoxicacions, ens estranya moltes vegades que hi hagi gent que menja alguna cosa i immediatament o li provoca vòmit o li provoca diarrea.
Sí.
I ho treu de sobre. Sí. Hi ha gent que ha menjat el mateix i diu, doncs a mi m'ha sentat bé.
Sí.
Bé, no ha reaccionat.
Clar.
I possiblement no ho ha tret. I potser li ha sentat bé, però posteriorment no li sentarà tan bé.
És clar.
Perquè s'ha anat autointoxicant sense rebutjar aquest element que ha entrat en l'organisme i el cos no ha tingut la capacitat suficient de desempallegar-se d'aquesta substància.
I ara ve la pregunta, que clar, parlem de l'al·lèrgia. Què causa l'al·lèrgia? Suposo que tots volem saber, ens agradaria saber què causa l'al·lèrgia.
Sí, és que clar, hi ha tantes variants d'al·lèrgies, i el que és curiós, i aquest tema me semblava interessant que el parléssim, no només perquè el dia 20 comença la primavera, sinó perquè cada vegada n'hi ha més d'al·lèrgies. I en persones grans, que això és l'estrany, a vegades ens identifiquem el que no ho ha passat o no ho té, identifiquem l'al·lèrgia amb nanos petits,
sí.
que és més, sembla que sigui, que tingui que ser ser més típic, sí, no? Però cada vegada hi ha més persones, persones grans, quan dic grans, doncs dic de 30, 40, 50, 60, fins a 70 anys, que mai havien tingut cap tipus de reacció al·lèrgica i que ara comencen a tenir-ne. Al·lèrgies de tipus respiratori, al·lèrgies de tipus digestiu, al·lèrgies de tipus cutani, de tipus pell... cada vegada ens hi trobem més. Després podem esbrinar i valorar per què hi ha tantes i quantes n'hi ha, no? Però realment hi ha moltes patologies que són conseqüència d'aliments, com dèiem al principi, de substàncies que estan en l'ambient, de substàncies que ens mengem contínuament, i tot i que a vegades tenim la intenció de comprar el més sa, el més ecològic, però malgrat això no estem exemptes de que moltes substàncies hi són amb els aliments i amb tot el que ens envolta.
És freqüent tenir al·lèrgies? És normal?
Bé, normal comença a ser-ho. Sí, malauradament, malauradament comença a ser algo assumit i que comença a ser anormal, però no tindria que ser normal, tindria que ser una cosa estranya, com molt bé has definit. I, de fet, no és normal, no tindríem per què tenir al·lèrgia. Sí que podem tindre una resposta al·lèrgica en un moment determinat, com hem posat la il·lustració d'un aliment que et porta algun... o està fent malbé o porta alguna substància que rebutgem, que el cos rebutja. I que, bé, evitant aquest aliment, probablement ja no ens tornarà a passar. Clar. O a lo millor aquest mateix aliment menjat més endavant no ens causa cap motiu. Simplement que estem en una situació d'alerta, l'estar amb al·lèrgies està alerta, i en aquell moment doncs, el nostre cos respon d'aquesta forma. La persona que comença a ser al·lèrgica a gairebé tot, jo m'he trobat casos que m'han portat una llista interminable que són al·lèrgics com a 30 o 40 elements diferents.
Déu-n'hi-do.
Doncs clar, una vegada me'n recordo que encara riu la persona que li vaig dir t'has plantejat posar-te dintre d'una urna?
Sí, clar,
perquè
clar.
És que no podia estar en contacte amb el pols, no podia tindre catifes a casa, ni mantes, no podia tindre res. Era al·lèrgic a 50.000 aliments. Dic, pues, no sé, difícil. Llavors, clar, hem entrat en una dinàmica que ja ho desenvoluparem, però que tenim que plantejar-se què podem fer amb tot això.
Quina edat sol aparèixer, les al·lèrgies?
Com hem dit abans, el típic és que siguin nens, perquè justament és quan s'estan desenvolupant i comencen a tastar aliments o a tastar coses o a estar en contacte amb certes substàncies que no ho havien estat mai, i aleshores pot ser que responguin més virulentament un nen. Però, clar, quan un adult ja té anticossos de moltes coses i ha passat moltes etapes de la seva vida, li comencen a aparèixer al·lèrgia, això vol dir que hem introduït en la nostra alimentació algo, que hem canviat d'ambient, que hem introduït algun element nou a la casa... Pot ser el pèl del gat, pot ser un gos, pot ser un ocell... o simplement estem prenent un medicament que no preníem. I això pot ser un motiu també d'al·lèrgia. Medicaments, aliments, pols domèstic, pèl de gat, pèl de gos... Molts factors.
Sembla que ens tornem potser menys resistents, no? Perquè no havíem sentit parlar mai, per exemple, de l'edifici malalt. La pell atòpica, no s'havia parlat mai.
Sí, sí.
Veus que ens anem tornant com... més feble,
tindríem que fer-nos una reflexió. Què estem fent malament?
Sí, exacte.
Què estem fent malament? Bé, jo crec que l'especulació, no només en l'àmbit econòmic de les indústries, l'especulació amb el terreny, l'especulació amb la construcció... Per això tenim edificis malalts, per això tenim...
Clar.
El que va passar amb els edificis als anys 60 del...
el ciment aquell, no?
El ciment aluminós.
Ah, aluminós.
Bé, la idea era bona, perquè en realitat el ciment aluminós, jo no sóc arquitecte ni...
No, però construïen a peu d'obra les...
I, a més, en teoria era més resistent i era més bo, però l'avantatge també era una mica, entre cometes, especular, perquè era més car, però s'acaba molt més ràpid i podien avançar molt més ràpid per la demanda que existia.
Clar.
Per tant, tot el que fem per guanyar, a vegades perdem. Tot el que volem ràpid, amb impaciència, moltes vegades ens passa factura. I a vegades, el que dèiem la setmana anterior, no?, quan parlàvem dels refredats i parlàvem de les vies respiratòries, totes les coses tenen el seu curs i han de seguir un procés. Quan volem accelerar-ho, quan volem tallar aquest procés, bueno, algo per frenar ràpidament l'encostipat, algo per frenar ràpidament l'al·lèrgia. Tot això ens porta conseqüències, a la curta o a la llarga. Normalment és a la llarga, però a vegades a la curta també.
Sí, sí, volem reaccions immediates i, clar, no és bo pel cos.
No és bo, per això que algú estem fent malament i tindríem que reflexionar.
S'entén perfectament. Quina és l'al·lèrgia més corrent, si és que n'hi ha alguna més corrent?
Bé, les més corrents, i més ara parlant de la primavera, seria pues, el que abans es coneixia com la fiebre de l'heno, no? Que era quan comencen a florir les plantes, els arbres, parlant de la parietària, de totes aquestes plantes, l'olivera, la fulla d'olivera, tot això molta gent pues, li provoca el típic símptoma d'aixecar-se al matí, començar a estornudar, començar a rajar el nas, començar a tapar-te, semblar que has agafat un refredat, i al cap d'una hora, una hora i mitja, ja no tens res. I clar, vas pel carrer i la gent... Oi, com estàs? Molt bé. Ui, estàs molt refredat. No, 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 no estic refredat. És al·lèrgia, no? I quan ha passat els símptomes, doncs ja ha desaparegut. Aquesta seria una de les més típiques de les que ens hi podem trobar.
Parlem d'al·lèrgia i parlem... Bueno, sembla que sigui una miqueta això, un refredat, però realment al·lèrgia pot ser greu, inclús.
Sí.
Perquè, bueno, jo recordo que de petit vaig veure un dia un cuc petit, un altre cuc, i jugar amb ells, que era la processionària. Jo no ho sabia, els veia tan macos, que anava un darrere l'altre, els vaig posar en una bossa de plàstic, me'ls vaig emportar a casa, i al cap de dues hores tenia una cara com una síndria de gran, però de les grosses, eh? No una síndria petita, sí. no grossa. Bueno, un tractament terrible i greu, eh?
Clar, bueno, i en aquest cas era la processionària, eres petit, no ho sabies, però hi ha molts productes químics que ingerim, que toquem. Vaig estar en un curs no fa masses mesos on es parlava de que hi ha persones que treballen amb productes químics contínuament, amb productes de risc. Els pintors, per exemple, els que estan pintant, les pintures porten toxicitat.
Sí,
i llavors, clar, quan no estàs pintant a l'aire lliure, que encara et pots cuidar, tot i que portis mascareta, que és obligatori i tal, quan estàs dintre tancat en un ambient que no hi hagi massa ventilació... Clar, és un producte tòxic i això ens pot produir certs anticossos que després es tradueix en una resposta a la pell o altres substàncies. Gent que treballa amb motors mecànics. Podríem parlar de gairebé totes les professions. Perruquers, perruqueres, els productes químics que toquen, els tints... És increïble la quantitat de substàncies que estan en l'ambient i que toquem contínuament sense saber que això... Els dentífrics, per exemple, els sabors... ara s'ha posat de moda dir no utilitzar els que porten parabenos, no? Sin parabenos. Aquesta és la publicitat. Però, clar, fins ara els portaven. I molts els segueixen portant.
I no en sabíem res, ni
parabenos... I no ens enceràvem. Tot això pot produir al·lèrgies, perquè tot el que ens posem a la pell passa a la sang. I la resposta pot ser no només cutània, sinó inclús respiratòria. De fet, deies, hi ha al·lèrgies molt perilloses. Per exemple, l'asma al·lèrgica en un nen pot ser mortal. Vull dir, un nen que s'ofegui i que no estiguem a temps... Per això tenen que recórrer la cortisona, els inhaladors, etc.
Clar, clar, clar. Quina és la reacció quan un al·lèrgia penetra dins l'organisme, dins una persona al·lèrgica?
Bé, doncs les respostes acostuma a ser, depenent de quin sigui a la gent, doncs el que dèiem, estornuts, pot ser sudoració, pot ser tos, pot ser picor, prurit... pot ser nàusees, pot ser vòmit, pot ser diarrea, pot ser moltíssimes respostes que el cos fa per desenvolupar una manera de lluitar contra aquest agent.
Clar. Tinc una pregunta feta, però suposo que em diràs, home, a tot, a què es pot ser al·lèrgic?
Es pot ser, sí, com molt bé, ja t'has contestat, a tot, però bé, els factors que poder... tindríem que, a part del que hem dit de certes professions, o bastantes, que toquen productes químics, tindríem que fer inclús depuracions, netejar l'organisme per intentar compensar, si no podem canviar de feina, que no estan les coses com per fer-ho, compensar una miqueta, depurar el nostre organisme, depurar la nostra pell, fer coses que ens ajudin, però podem ser-ho a tot. En realitat, hi ha molta gent que és al·lèrgica a la lactosa, el gluten, per exemple, s'ha posat molt de moda en els darrers anys. No és que s'hagi posat de moda, és que hem descobert que què ha passat? I vaig parlar una vegada amb algú, faig res, simplement sí, una breu ressenya sobre això del gluten, perquè hi ha molta gent que ho és, d'al·lèrgic. Mm-hmm. I em deia, és un senyor que és un pacient meu, que es dedica a la importació de farines, i treballen amb farines de molt alta qualitat. Aquí a Barcelona, concretament, ella em deia, i coneix una mica el mercat, hi ha molt pocs llocs on puguis trobar un pa com el que es feia abans. Pocs el fet jocs, de voler... El que dèiem abans de la construcció, per anar ràpid i construir clar, més de pressa, això ens passa factura. Pues el pa que comprem, moltes vegades aquest pa industrial que volem aconseguir una gran fornada ràpidament amb un cost molt baix, sí, aquestes farines tan refinades, tan tractades, tan emblanquejades... Això, al final, ens passa factura. El fet de que porti molt gluten, en porta molt més del compte, és el que li fa que sigui elàstic. Per això, aquell clar, pa que comprem tan torradet, quan està calentet i tan bo, quan es refreda, com queda? Com un xiclet. De fet, la proteïna del blat és el gluten. I el gluten és això, és un xiclet. Mm. I, de fet, el que passa és això, que els pans tenen tant gluten perquè són molt atractius, són molt ràpids de fer,
sí,
no tenen que llaurar, no tenen cost, que esperar, poc cost. Clar. Això què passa? Pues que hem creat una reacció per un excés d'una substància que, de fet, originalment era positiva, perquè el gluten és la principal proteïna del blat, però que ha passat a ser negativa. Per això, tenim que estar al tanto amb la nostra salut i vigilar què és el que ens fa mal. Sobretot, jo sempre encoratjo la gent a comprar productes dintre del que puguem, sí, tant, de la millor, sí, sí, qualitat.
Passa que, com has dit, és molt difícil trobar, a més a Barcelona, un forn, n'hi ha alguns, que venguin el pa i que faci com abans aquells ulls dins el pa.
Sí.
És difícil.
És molt difícil, sí.
Jo en conec dos, però, vamos, molt poc.
Sí, n'hi ha poder quatre.
Sí, no?
Sí.
Com podem controlar les nostres al·lèrgies?
Bé, una mica ja hem contestat amb aquesta pregunta que ens hem estès. Podem controlar-ho, doncs, creant un sistema d'immunitat bo en el nostre organisme. No podem deixar de... Crec que és un error, com dèiem amb l'exemple que he posat abans del pacient que va vindre amb una llista de quasi 30 coses, no podem deixar d'estar a la societat, no podem deixar tancar-nos en una urna, no podem deixar de menjar certs aliments, no ens podem tornar uns bitxos raros. Soc al·lèrgic a la lactosa, al gluten, al no sé què, al polen, a la parietària, al no sé què més. Clar, arribarà un moment que... El que tenim que fer, i aquí entrem amb les solucions naturals, és potenciar la nostra immunitat, la nostra capacitat de resposta, perquè sigui adient a no tolerar, no acceptar el poder menjar totes aquestes porqueries, sinó que ens doni una pista de que allò no és bo, de que allò no ens se senta bé, i que puguem fer el canvi i triar dintre dels aliments o dintre de les substàncies que s'envolten què és el que més ens convé.
Parlant de medicines, artesania agrícola, suposo que teniu...
Sí, m'agradaria avui parlar per no deixar masses experiments ni masses noms que són estranys, a vegades, sí, que costa de memoritzar. M'agradaria parlar de dos productes, concretament. Un amb una doble vertent i un natural. M'agradaria parlar de l'oligaler. A l'Oligalern em van parlar també, ja fa les primeres vegades que vaig venir, sí, i em van parlar també quan van parlar dels refredats i tal. A l'Oligalern és unes ampolletes bevibles dintre dels oligoelements, de l'oligoteràpia. És unes ampolletes bevibles que es prenen amb monodosi i que són molt interessants per previndre les al·lèrgies i per combatre-la. La solució de les vacunes? Bé, és una solució. Hi ha molta gent que es vacuna, que es vacuna sempre. Hi ha molta gent que es vacuna una temporada i que alguns, en teoria, et diuen que amb èxit, altres et diuen que no massa, que quan arriba la temporada d'al·lèrgies poder la tenen un pèl més fluix, però cauen igualment, i hi ha qui no li fa res. I a la vegada estem inoculant al nostre organisme algo que no és una substància que sigui tampoc saludable. Jo sempre recomanaria, i ara que comença, sobretot, les al·lèrgies de tipus respiratori, les rinitis al·lèrgiques, l'asma, les bronquitis, conseqüència de l'al·lèrgia, jo diria que la gent ens vacunéssim, i ara seria el moment de començar, abans de que comenci el bon temps, ens vacunéssim amb l'oligalert. L'oligalert és un preventiu. Fa que el nostre sistema respongui d'una manera modulada, adequada, a les circumstàncies, que, si més no, el producte seguirà sent un agent patogen per nosaltres, però la resposta meva serà molt més positiva, no serà tan agressiva, no serà tan diríem, extremada. Podrem combatre-ho molt millor i ens trobarem molt més bé. I serem conseqüents de que allò que ens hem pres com a forma de vacuna ens està ajudant a combatre i a no tindre que medicar-se, ni prendre inhaladors, ni prendre substàncies químiques, que en tot cas el que faran a llarg plaç és sumar-se a la gran llista de productes que ja tenim dintre del nostre organisme que no són desitjables.
O sigui, hauríem de començar a prendre-ho ara ja, no?
Sí. Jo recomanaria a la gent que és propensa o que té tendència o que és delicada en aquest sentit, els canvis estacionals, que prengui, que comenci prenent 3 ampolletes diàries. Una ampolleta d'oli galera al dematí, una ampolleta al migdia i una ampolleta al vespre. La forma de prendre-ho és, com sempre ho recordem, com sempre es pren, una ampolleta sublingual, sota la llengua, ens posem el líquid a la boca, el mantenim una estoneta i ens l'empassem. A darrere doncs, ja podem esmorzar, dinar, sopar, sempre abans dels àpats, perquè la ingesta és molt millor que l'estómac no tingui res i que s'absorbeix molt més bé i l'efecte també és molt més gran. I deia que era una doble vertent, perquè l'oli galer, des de fa poquet, es presenta també amb les substàncies que porta l'oli galer, com és el manganès, el coure, el magnesi, tot això, amb substàncies com la pròpolis i altres plantes medicinals. És un inhalador, més que un inhalador seria com un esprai nasal, per la gent que es tapona, per no utilitzar, que molta gent utilitza els esprais d'una forma així sense control, i això a la llarga pot acabar atrofiant les nostres capacitats de respiració. Porta pròpolis, com us deia, porta aigua de mar, porta quinàcia, porta eucalipto, i tot aquest ventall de minerals, com us he dit, el magnesi, el calç, el potassi, el coure, el manganès, i és un producte interessantíssim. Ajuda a netejar, a que es destapin les fosses nasals, a que puguem ventilar bé, i d'una forma natural, perquè és aigua isotònica, aigua de mar isotònica, tractada, evidentment, no l'hem anat a recollir i l'hem posat en una garrafa, sinó que és aigua neta, purificada, ens permet fluidificar aquest moc, destapar aquestes fosses nasals i ens permet, simptomàticament, poder estar millor sense que això ens perjudiqui ni tingui uns efectes negatius o col·laterals per a la nostra salut.
Hi ha persones que són al·lèrgies a alguna cosa, tenen al·lèrgia a algun producte i no ho saben? Persones que no es troben bé? Si acaben...
Sí, pot ser, i a vegades coses quotidianes. Per això jo des de fa un temps he canviat el que us deia abans, coses tan simples com el dentífric. Comprar un dentífric que no porti res de porqueries, que sigui natural. Sí. Jo recomano el mateix, un dentífric de pròpolis, de quinàcia, n'hi ha en el mercat d'aloe vera, que no portin productes que siguin agressius o perjudicials per a la nostra salut. Un sabó, un xampú, moltes vegades són substàncies que estan a casa, que les tenim i les usem diàriament i no som conscients de que allò ens pot fer mal.
Molt bé, doncs anem a escoltar una cançó. Després, quan tornem de la cançó, obrirem les línies telefòniques per si algun oient vol fer una pregunta. I parlant d'al·lèrgies, doncs anem a escoltar la cançó de les al·lèrgies.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius.
Dijiste que sin ti me comería los mocos, que sin ti aguantaría muy poco. Desde en mi nariz todos los pañuelos y ahora los gasto limpiando el suelo. Tu amor era como cortar cebolla, como perder una gran final de Europa. Contigo nada podía ser fantástico.
Primavera en postales, flores de plástico.
Achus, achus, tanto estornudo, achus. La gente me llamaba Jesús. Achus, achus, tanto estornudo, achus. Tampoco me llamo Salud. Respiro tranquilo,
llegase el invierno no era ningún problema, pero oías Burns Coming, se asustaban mis flemas. Más de una vez me quitaste el aliento, si no es por mi vacuna, esto no lo cuento. Siempre corriendo me hiciste ir a toda pastilla tras de ti. Esto tenía que acabar, decirte adiós sin mirar atrás. Achus, achus, tanto estornudo, achus, la gente me llama Jesús. Achus, achus, tanto estornudo, achus, tampoco me llamo salud. Más tratamiento, alegría y alergia estaban tan cerca y tan lejos. Ahora ya no puedo leer, ahora ya puedo vivir.
Cuando se cierra una puerta, otra se abre. A mí me la abrió el alergólogo. Esto ya se sabe.
Artesania agrícola, fabricant de complements dietètics i productes naturals d'alta qualitat des de fa més de 40 anys. Apostem per la qualitat com a principi bàsic en tot el que desenvolupem. Artesania agrícola. El nostre objectiu, el teu benestar. Carretera de Vilafranca C15B, quilòmetre 5,2, Sant Pere de Ribes, 93-896-2835. Més informació a info@artesaniaagricola.com. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93-237-31-85 i 93-415-48-43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Nosaltres continuem a L'Hora Mèdica. Apuntin els telèfons per si volen fer qualsevol consulta referent a les al·lèrgies, saben que ho puguen fer, ho poden fer marcant el 93-409-2771 o el 93-409-2772. José Luis, en què consisteixen les proves per saber si tenim o no tenim al·lèrgia?
Bé, normalment es fan proves dels principals elements que acostumen a ser els desencadenants de les al·lèrgies. Llavors et fan una prova per veure com respon la pell, a vegades et posen la substància a veure si fas una reacció, ja. I normalment aquestes... I si són analítiques per via interna, pues, es pot veure si hi ha una al·lèrgia o hi ha alguna resposta amb un valor que apareixen, per exemple, en la fórmula dels glòbuls blancs, amb la fórmula leucocitària, hi ha un valor, un dels elements, que és els eosinòfils, que si estan alterats o estan molt alts, ens poden indicar que pot ser una persona que estigui tenint una resposta al·lèrgica, a lo millor indefinidament no saben a què, però que pot ser una persona al·lèrgica. També aquest valor es pot confondre perquè amb persones que tenen cucs o que tenen paràsits intestinals, també es veu alterat aquest mateix valor. Però bé, de fet, seria també una resposta a un element estrany. Per això m'agrada molt la presentació que has fet, perquè quan hi ha un element estrany en el cos, aquest valor es dispara i el nostre cos respon amb lluita perquè hi ha alguna cosa estrany que no li agrada i es vol desempallegar i vol alliberar-se d'això.
O sigui que una prova, perquè ho entenguem, si vols saber si ets al·lèrgic al pèl del gat, et posen un pèl de gat a la pell.
Sí, però bueno, no te'l posen així a sobre, eh? Vull dir, normalment són processos, una petita punxadeta que porti la substància per veure com respons. Però clar, a vegades jo penso que és millor, més que... Per mi crec que és molt més important no saber tant a què soc, perquè a vegades hi ha 50.000 coses, i és molt difícil...
Jo he sentit a dir a vegades gent que diu no troben el que sóc al·lèrgic.
Efectivament. Per això penso que és molt millor potenciar la meva capacitat de resposta que no pas intentar perdre anys de la meva vida buscant a veure per què. Sinó, si jo sóc capaç de que ja a partir d'aquell moment... Jo vaig trobar un cas molt curiós d'un nen petit que era molt petitet, recent nascut, i quan va començar a menjar els aliments després de donar-li el pit la mare, va començar a manifestar al·lèrgia gairebé tot. I la mare estava desesperada, perquè li tenien que preparar unes papilles especials, no tolerava el blat, no tolerava l'avena, no tolerava l'arròs, no tolerava absolutament cap tipus de llet ni vegetals. Era com desesperant, la mare estava molt angoixada. Me'n recordo que tratant-la amb l'oli galer, tot i que era un bebè de 12 mesos o 11 mesos, tractant-li amb l'oli galer, aquell nen que era abans al·lèrgic a menjar préssec o poma o taronja o qualsevol, la mare anava provant poquet a poquet, anar introduint aliments que abans li eren, i després de prendre l'oli galer, aquell nen no començava a tolerar els aliments. Per això dic que més que preocupant-se de veure a què soc, que, clar, no puc estar vacunant-me per tot, sinó més aviat és potenciar la meva capacitat de lluita.
És possible que es puguin confondre una persona amb una al·lèrgia amb un refredat?
Sí, és molt fàcil que es confongui, perquè a vegades els símptomes donen el mateix. I abans ho dèiem, no? Hi ha gent que quan comença la primavera i s'aixeca pel dematí, ja comença només destapar-se amb el llençol del llit, la petita pols que hi hagi, el que sigui, ja comença a estornudar, ja comença els ulls plorosos, els ulls vermells, i des de que s'aixeca fins que arriba a la feina, o fins i tot entrat al matí, que no se li calma, i clar, tothom, pues, si no el coneixen massa, li diuen ui, quin refredat que portes, no? I en realitat es tracta d'una al·lèrgia.
Si tens un pare que té al·lèrgia o una mare, és hereditari?
És probable que tinguis una tendència a tenir-ho. No és imprescindible, no és necessari que sigui així, però en moltes ocasions de pares al·lèrgics poden haver fills al·lèrgics o asmàtics al·lèrgics, que és el més corrent.
Per guarir-la?
Bé, per guarir-la, a part de tenir en compte i observar què és el que creiem que ens pot sentar malament, o en qualsevol cas doncs podem fer alguna prova de les que esmenaven abans, jo diria prendre oli galer, i m'agradaria parlar d'aquest segon producte que us he dit que avui volia parlar,
doncs, sisplau,
que penso que és interessant tenir-lo a la nostra farmaciola i que ens pot ser molt útil. Vull parlar de la xaga. I què és la xaga, em preguntaràs? Bueno, la xaga també se la coneix com nariz de carbón, nas de carbó, per la forma que té i tal. És un fong, és una seta en castellà.
Sí.
Creix en el bedoll, en els arbres, en castellà és l'abedul. És originari de regions molt fredes, com pot ser Alaska, Escandinàvia, les regions del Bàltic, la Sibèria, fins i tot al nord de Canadà. Creix en aquests indrets. Aquest fong, per poder resistir aquests climes extrems, concentra tots els seus compostos, les seves substàncies, i s'assegura la seva conservació. I el fa capaç de convertir-lo en un poderós antioxidant i un poderós, diríem, adaptogen. Una planta, bueno, en aquest cas no és una planta, és un fong adaptogen. Entre les seves propietats, en té moltes, però simplement esmenem alguna. Augmenta la resistència o la capacitat d'immunitat, restableix i promou que el metabolisme funcioni amb una resposta adequada, com abans hem dit, accelera la recuperació de l'organisme tant a nivell físic com a nivell inclús mental i emocional. Això fa que sigui molt interessant poder prendre, per exemple, aquest fong després d'intervencions quirúrgiques, d'haver estat més algun tractament farmacològic durant molt temps, amb malalties importants, regula la deficiència, per exemple, de nutrients en l'organisme, precisament perquè aporta molt potassi, molt magnesi, molt manganès, substàncies que formen part d'aquesta planta, o en aquest cas d'aquest fong, que és la chaga. La chaga és recomanable, artesania agrícola la presenta en forma de càpsula concentrada, i es recomana prendre dues capsuletes a l'hora del dinar, abans de dinar, en l'àpat principal.
Només el dinar.
Només el dinar, sí. Dues de cop i ja està. Això es pot fer a títol profilàctic, o sigui, preventiu, o ho podem fer de forma pal·liativa, també, quan han aparegut els símptomes de baixada d'immunitat, d'estar... Lo típic que abans dèiem, no? Persones que ho agafen tot, que sempre empalmen una cosa amb l'altra, que no se'n surten, que la immunitat és molt baixa, i ara tenen al·lèrgia jo, després... Que m'he trobat en molts casos, que es vacunen, es mediquen, i quan ja no són al·lèrgics a aquell producte concret, però... Són les al·lèrgies van mutant, no? Llavors apareix una altra al·lèrgia amb una altra cosa, perquè el problema no és la substància en si, sinó és la capacitat que el meu cos té, que està molt feble i no respon adequadament.
Per on comencen les al·lèrgies? Com podem notar que... jo veig que m'estic fent al·lèrgic amb alguna cosa. Quins són els símptomes?
Bé, els símptomes és, primer, com deies abans, que no em trobo bé... que no sé què em passa, que estic raro, que si és respiratori, evidentment ho veurem molt ràpid, perquè el símptoma principal és la rinitis, la destil·lació del nas, el nas tapat, quan me'n vaig a dormir no puc respirar bé, em noto la gola seca, tinc estornuts, tinc tos, tinc que respira, se'm tanca la gola... I si és digestiva, tot el ventall de símptomes que m'ha explicat de digestiva, no? És quan podem pensar que si això es va repetint una vegada i una altra vegada i una altra vegada, tenim que pensar que aquesta llum d'alarma que ens està avisant ens està dient que alguna cosa no em cau bé o que hi ha alguna substància que estic utilitzant diàriament o estic ingerint que m'està caient malament.
M'imagino que a alguna gent li agradaria saber on pot trobar-te, si vols donar...
Sí, la meva adreça on tinc la consulta habitualment és al carrer Bonavista de Barcelona, tocant els jardinets del Passeig de Gràcia, Bonavista número 4, el centre es diu Espai Salut, un espai on tenim un ventall important de teràpies i tècniques alternatives, com utilitzem tècniques manuals com l'osteopatia, l'acupuntura, tenim les flors de Bach, dietètica, nutrició, tot el que són elements, fem teràpies manuals com massatges terapèutics, de tot tipus. I és el telèfon per poder trucar, consultar, visita, és el 639-57-0060. 639-57-0060. Per qualsevol persona que potser li fa vergonya consultar el seu problema personalment i ens vol trucar, en aquest telèfon em podeu trobar sempre, o deixeu el missatge, o podeu enviar un WhatsApp, que és molt còmode també per poder després contestar.
Espai Salut, no es podria dir d'una altra manera.
Espai Salut.
I llavors què feu vosaltres? Si ve el pacient amb al·lèrgia o amb el que sigui?
Amb el que sigui.
I li apliqueu, depèn, el que veieu que s'ha de fer, no?
Efectivament, se li dona... A veure, avui parlem de dos productes, com és l'oligaler, amb la vertent d'ampolletes bebibles i la vertent d'inhalador nasal, i també parlem de la chaga, però evidentment poden haver al·lèrgies molt diverses. Clar. I possiblement, a part de la chaga o l'oligaler, li tindrien que donar, una planta medicinal o un altre tipus d'oligolament que sigui més adient per aquella problemàtica que aquell pacient tingui. O sigui, que intentem sempre fer un tractament de fondo, sapiguent la seva constitució, veient des de quan fa aquell temps, es fa una miqueta d'interrogatori per veure d'una forma alternativa com podem ajudar-lo.
Passa que Espai Salut tracteu altres...
Sí, moltes coses.
No?
Sí.
Bé, ens podem tornar al·lèrgics d'un dia per l'altre?
Sí, malauradament sí. Per això dèiem que molta gent gran que no ho ha estat mai, de sobte diu, m'han diagnosticat que tinc al·lèrgia a no sé què. Uh-huh. Per exemple, jo tinc una neboda que té 50 anys i li van diagnosticar que era al·lèrgica al gluten Als 50 anys. Simptomatologia en tenia, però no li acabaven de trobar, no ho identificaven, pensaven que era un problema perquè no tenia l'apèndix, això li sentava malament, però finalment, doncs bé, el gluten està fent estragos, eh?
I sí, podem... pel que veig, i tant.
I de grans podem ser al·lèrgics a moltes coses, simplement per això que dèiem, no? Perquè estem prenent un medicament que no preníem, no l'havíem pres mai, i ens han donat aquest medicament, semblava que em sentava bé, però de sobte començo a crear una reacció o bé de la pell, o bé de tapament de nas, o bé m'ofego, o bé em dóna mal d'estómac, i està creant... És una resposta que el nostre cos està fent perquè lluita contra aquest agent agressor per nosaltres.
Recordem els telèfons del directe 93-409-2771, 93-409-2772. Es parla molt de les al·lèrgies domèstiques a casa. Què hauríem de netejar? Per on hem de començar a casa?
Bé, el que és al·lèrgic al pols, evidentment, en una ciutat com Barcelona, amb la pol·lució i els vehicles, els tubs d'escapament dels cotxes, sí, i de les motocicletes, és molt difícil tindre un mitjanet. Tindríem que passar-nos el dia amb l'aspiradora contínuament. Clar. És bastant complicat, no? Bé, si més no, s'ha de fer, perquè sobretot amb nanos petits o gent gran que es tapa de seguida, pues, intentar evitar pues, les catifes, les cortines, intentar evitar tots aquells elements que es pugui depositar la pols fàcilment i que no podem estar rentant contínuament, ni cada dia ni cada dos dies. O sigui, aquests elements els tindríem que vigilar moltíssim. Utilitzar prendes de cotó el més possible, perquè hi ha molta gent que té reacció a les fibres, sí, sintètiques, cada vegada n'hi ha més. Per què? Pues perquè no són fibres un cos estrany. Per això torno a fer referència a la introducció teva. Un cos estrany, el cos moltes vegades el rebutja. Llavors, tot el que estigui en contacte a la pell, utilitzar fibres el més natural possible. Els sabons, la pasta de dents, el sabó de la rentadora, el més natural i ecològic que pugui ser, el sabó de rentar els plats, el detergent... Tot, en lloc d'utilitzar lleixius o productes molt agressius, mirar d'utilitzar coses pues, com el vinagre. El vinagre és un poderós desinfectant, el bicarbonat, la llimona, coses naturals, i de fet al mercat ja hi trobem productes que estan fets amb vinagre, amb llimona, amb bicarbonat, amb no sé què, i intentar pues, tots els que siguin molt sensibles a tot això, pues, encara que ens costi una miqueta més econòmicament, intentar anar substituint poc a poc aquests elements. Hi ha nens inclús que són al·lèrgics, per exemple, al panyal, els panyals tan sí, típics. Tant. Llavors, què fem amb un nen si no li podem posar panyals? No podem recórrer les gases que antigament utilitzàvem perquè és un mal de cap, i a més tampoc ja no les trobes tan fàcilment. Per tant, tenim que intentar utilitzar... Hi ha panyals també ecològics que no estan blanquejats. Molts d'aquests blanquejants que posen perquè sigui més maco i més atractiu...
Són productes tòxics.
Tots són productes tòxics que a la llarga, en contacte amb la pell o amb la ingesta, acaben produint certes reaccions.
Es pot ser al·lèrgic a diversos tipus de pol·len i els símptomes presentals a vegades fora de la primavera, per exemple, durant l'hivern.
Sí, perquè hi ha plantes que floreixen fora de la primavera.
Ja.
I aleshores el millor que hi ha planta concretament és la que a mi em produeix. Abans parlàvem de la parietària, una planta que n'hi ha molts llocs, però sobretot els conreus de Tarragona n'hi ha moltíssima.
Sí.
Jo recordo que vaig passar una temporada de consulta a Valls i em venien molts nens petits amb al·lèrgia i molt era el tema de la parietària. Llavors, clar, què fas? Talles totes les plantes que hi ha a tots els conreus de Tarragona? És impossible. Llavors, me'n recordo que, doncs bé, ja utilitzava l'oli galer en aquell moment i em donava resultats extraordinaris,
Quina reacció té l'asma amb l'al·lèrgia? Va lligat, no?
Abans va molt lligat. Hi ha asmàtics que no són al·lèrgics, però hi ha al·lèrgies que sí que són asmàtics, perquè aquesta al·lèrgia fa que les vies respiratòries s'estenosin, es tanquin, i llavors acabes produint un asma, diríem, sintomàtica, un asma produïda per aquesta al·lèrgia contínua que estàs sotmès diàriament. Llavors, clar, es confon l'asma normal, entre cometes, amb l'asma al·lèrgica, però que la sintomatologia és molt similar.
Però aquí ja parlaríem d'una al·lèrgia una mica seriosa.
Una mica més seriosa, més complicada. Més perillosa. Sí, sí, més perillosa.
Quines malalties al·lèrgiques existeixen actualment, se sap?
Bé, n'hi ha infinitat. I diagnosticades, doncs, les més típiques que ja hem dit. Però jo podria... Tenim la tendència a etiquetar, a posar-li nom. Jo crec que més que quedant-se en la idea de que hi ha moltes malalties al·lèrgiques i que, doncs, com hem dit, la rinitis al·lèrgica, l'asma al·lèrgica, l'al·lèrgia al gluten, l'al·lèrgia a la lactosa... Més que posar aquest ventall importantíssim de noms, jo diria més aviat que hi ha persones al·lèrgiques. O sigui, hi ha persones que responen amb al·lèrgia i aquestes són les que hem de tractar. I les hem d'ajudar a que aquesta resposta sigui mesurada, sigui equilibrada, però no tampoc baixar l'índex de tolerància perquè pugui entrar dintre del nostre cos qualsevol toxina.
Tenim una trucada. Carme de Lleida, bona tarda. Hola.
Sí, hola, la dispensi.
No. Bona tarda.
Miri, jo li volia preguntar, que ja fa uns anys que em van diagnosticar que tenia al·lèrgia, no, però intolerància al blat.
Sí.
I una metge que era castellana em deia el trigo, em va deixar apuntadet. Bueno. Però ara, clar, jo de blat procuro mitjan poc, ja, perquè compro tot d'espelta, d'altres semilles que hi ha, oi? I ara volia preguntar, per exemple, l'espelta, el camut, la civada, aquest, llavors el sègol, tot això es pot considerar com si fos de trigo o de blat o no?
Li contesto, miri, si vostè simplement és al·lèrgica, entre cometes, li va dir al blat...
Al·lèrgica clar, no, va dir només intolerància.
Intolerant, val. Sí. Suposo que es referia que era intolerant al gluten del blat. Llavors, hi ha molts d'aquests cereals que vostè ha comentat que porten gluten, val?
Sí.
Llavors, si és al·lèrgica al gluten, per exemple, l'espelta en porta menys, però en porta... El sègol en porta. Clar, hi ha la majoria d'aquests, l'únic que no porta gluten seria l'arròs, el blat de moro, que és el maïs, l'arròs, el blat de moro, i bàsicament la castanya, es fa pa de castanya també, es troba al mercat, pa de castanya, pa de blat de moro, pa d'arròs, com li deia, i el que sí que no porta blat és un pa que es diu, és el trigo sarraceno. El trigo sarraceno en català es coneix com a fajol o es coneix també com a sarraïm, i aquest trigo sarraceno no porta gluten. O sigui que vostè podria menjar trigo sarraceno, podria menjar blat de moro o maïs i arròs i ja està, em sembla que ja els hi dic. I la castanya també, el pa de castanya. Aquests serien els que no porten gluten.
D'acord, Carme.
Molt bé, doncs pues molt agraïda, gràcies.
Gràcies per escoltar-nos i bona tarda.
Gràcies, igualment.
Bé, doncs, l'al·lèrgia sempre té la mateixa intensitat amb les persones?
No, perquè depenent de la nostra reacció, a vegades hi ha respostes que són, diríem, minces, són molt, molt petites,
sí.
I notes que hi ha alguna cosa que no et cau bé i ràpidament pues, ho vigiles.
Yeah.
Però hi ha respostes molt exagerades. Quan un és al·lèrgic de veritat, gairebé, entre cometes, a tot... La resposta acostuma a ser molt exagerada a tot. I en part és bo, perquè vol dir que estàs manifestant que un rebuig a un element estrany, però en part és dolent perquè, clar, acabes creant una quantitat d'anticossos que arribaria un moment que no podries ni menjar de res ni estar en contacte amb res.
Telèfon del directe 93-409-2771, 93-409-2772. L'al·lèrgia s'encomana?
No. En absolut. Perquè normalment cursa per un procés d'immunitat, de vies respiratòries o vies digestives, i és impossible que es pugui encomanar.
Quina és la diferència entre una al·lèrgia alimentària i una intolerància a l'alimentació? Això no ho tenim clar.
Gairebé,
almenys jo no ho tinc
gairebé
clar.
Seria el mateix. L'únic que podríem dir que quan és al·lèrgia és més greu, d'acord? I això ho pregunten als restaurants. Però ets intolerant? A vegades te diuen, ets intolerant o ets al·lèrgic? Perquè si ets intolerant, pot ser que hi hagin traces d'aquella substància en algun aliment, perquè en l'obrador on s'ha fet el pa, per exemple, on s'ha elaborat uns canelons, o s'ha fet no sé què, clar, hi ha traces d'aquelles, a lo millor fruits secs, no? Mirem el producte i posa traces de frutos secos.
Sí.
Si sóc intolerant al fruit sec, a lo millor aquelles traces a mi no em fan res.
Clar.
Però si realment sóc molt al·lèrgic al fruit sec, clar, ni que porti traces em sentarà malament, i a lo millor em poso inflat, com deies abans, amb la processionària del pi, no? O sigui que la diferència entre... A veure, és similar, però l'al·lèrgia seria més greu i la intolerància seria que no ho tolero gaire bé o que no em senta massa bé. Eh? I, en canvi, podria menjar-ne, encara que tinc el risc de que no em caigui bé, però no em faria una al·lèrgia. En canvi, si sóc al·lèrgic, segur que em cau malament.
Hi hagi la quantitat que hi hagi, s'entrarà malament.
Efectivament.
Quins són els símptomes d'una reacció al·lèrgica als aliments? Doncs
pues seria això, el vòmit i la diarrea.
Diarrea.
Normalment, o picor. Poden aparèixer ronxes, inflor a la cara... Bueno, hi ha al·lèrgies també inclús no a aliments, sinó a les picades d'insectes.
Sí, clar.
Una abella et pot picar i ets al·lèrgic al que t'acaba d'inocular l'abella i et pots morir.
Sí, clar, exacte. Jo tenia un
veí que li va picar la llengua, era un pagès, quan jo vivia a Vilafranca, li va picar la llengua i va morir, perquè es va ofegar.
Imagina't.
Aleshores, clar, vull dir que els símptomes poden ser molt greus.
Clar. Quins són els símptomes? Ja els hem vist. Quant temps ha de passar perquè comenci una reacció de, pues, no sé, de...
Normalment les digestives triguen una miqueta més que, la, per exemple, pues, la processionària, la toques i te fa l'energia immediatament.
Això va ser en 5 minuts.
En canvi, les digestives són les que triguen més, perquè ha de fer el procés digestiu. De fet, fixi tot, jo una vegada vaig tindre una resposta al·lèrgica molt greu, que no n'he tornat a menjar, a les ostres del mar. Ostres fresques, boníssimes, sí. Tothom en va menjar i només vam ser dos que ens van sentar. I l'al·lèrgia aquesta em va sortir al cap de 48 hores, no va sortir immediatament. O sigui, no surt ni de sols quan ha passat la digestió, sinó que va sortir, va anar intoxicant la sang i apareix a vegades molt més tard.
Tenim temps, tenim 2 minuts perquè ens donis algun consell ara que ve la primavera, que hem de fer, a part d'anar de marcar el teu telèfon, que és el 639-57-0060, no? 639-57-0060.
A part d'això, dir-vos, bueno, jo començaria a prendre l'oli galer. Si ja tenim problemes de nas, deixem d'utilitzar els esprais nasals tradicionals. Vigileu, perquè això és molt perillós a la llarga.
Mira que fan una campanya.
I fan una campanya que jo, sincerament, em sap molt greu. Penseu que aquest que us estic recomanant és amb aigua de mar isotònica, amb aquests oligoelements, amb l'equinàcia, amb l'eucalipto, amb olis essencials naturals, i és molt eficaç i molt útil, i a la llarga molt beneficiós i sense cap tipus d'efectes secundaris, ni col·laterals, ni interacció amb altres medicaments que puguem estar utilitzant o prenent. I també l'oligalert per via interna, amb ampolleta. Comencem amb 3 diàries, quan ja portem un temps podem baixar 2, i fins i tot de manteniment podem fer 1. Però el que és propens, vigileu i comenceu a fer-ho ja. I la xaga per potenciar la immunitat i la capacitat de resposta del nostre organisme davant de tots aquests agents patògens que ens rodeixen i que estan al nostre voltant, i que si els poguéssim veure ens espantaríem força.
No m'estranya. Aquests productes els podem trobar a qualsevol farmàcia?
En farmàcies, dietètiques, parafarmàcies, en llocs de salut, en centres de salut natural... És d'artesania, demanant que és d'artesania agrícola, al laboratori Plantis, ho podem trobar fàcilment.
Òbviament, sense efectes secundaris, com pot tenir una medicació...
Efectivament.
Que ja forma part de que menys al·lèrgies.
Efectivament, perquè no sumem més coses.
Molt bé, doncs, José Luis Gutiérrez, gràcies per estar aquesta tarda aquí.
Gràcies a vosaltres.
Que em consta que tens l'agenda molt apretada.
Sí.
I ens tornem a veure ben aviat.
Fins ara.
Gràcies. Fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres, com sempre, a les 5 de la tarda. Nosaltres estem preparant nous temes que esperem els puguin interessar. Que tinguin una setmana plena de salut. Adéu-siau, bona tarda.
Artesania Agrícola. Fabricant de complements dietètics i productes naturals d'alta qualitat des de fa més de 40 anys. Apostem per la qualitat com a principi bàsic en tot el que desenvolupem.
Artesania agrícola. El nostre objectiu, el teu benestar. Carretera a Vilafranca, C15B, quilòmetre 5,2, Sant Pere de Ribes, 93-896-2835. Més informació a info@artesaniaagricola.com.